A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Són les 10:49, les 17:49 a la remissió i estem escoltant Rocketman d'Elton John, perquè avui a Ràdio Illa estrenem un nou espai dedicat a l'astronomia per parlar de lo fascinant que és el món, que és l'univers. Endevineu amb qui ho fem? Doncs no podia ser d'una altra manera que en Jordi Alemany, de l'Associació Astronòmica de la nostra illa, que per cert, diumenge ens tenen preparada una activitat a Cala Saona per observar l'espai i Júpiter i les seves llunes. Jordi Alemany, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
A veure, diumenge podrem observar Júpiter a Cala Saona.
Dissabte.
Dissabte podrem observar Júpiter a Cala Saona i avui, precisament, parlem també de Júpiter, no?
Exacte. Dissabte, el dia 23, que donem inici doncs, a la jornada astronòmica, com fem cada temporada. I, bueno, com que aquesta temporada hem tingut bastant mal temps, aquest hivern no hem pogut fer les plantades que teníem previstes, s'han hagut de cancel·lar degut a les pluges i al temps que hem tingut, i fa temps que ens estan demanant quan podrem veure Júpiter, quan podrem veure Júpiter. Doncs bé, doncs aquest dissabte, que les previsions meteorològiques són molt bones i estarem temporada, esperem que podrem tenir una nit fantàstica, podrem veure la Lluna i, sobretot, Júpiter, que fa molt de temps que no el podem veure.
Molt bé. De 21:30 a 23:30, no?
Correcte.
Molt bé, doncs podem aprofitar ara, no?, per conèixer una mica més sobre Júpiter. Per què heu triat Júpiter? Entenc que una mica per anar en confluència amb l'activitat de dissabte.
Exacte, així és. Tenint en compte que el veurem aquest dissabte, però que després les pròximes activitats que farem, que ja seran més endavant, Júpiter ja estarà o molt baix o ja deixarà de veure's, perquè ja comença a estar baixet.
Doncs hem d'aprofitar. Què té Júpiter que el fa tan fascinant per als aficionats a l'astronomia?
Bueno, Júpiter, actualment el podem veure a simple vista. Estem parlant, tu ara quan es posa el sol, veuràs que hi ha un punt molt lluminós al damunt d'on s'ha posat el sol i et pots preguntar, això és Júpiter? No, això no és Júpiter, això és Venus.
D'acord.
Júpiter queda una miqueta més amunt, però segueix sent un punt molt, molt lluminós.
Ui, crec que hem perdut en Jordi Alemany, no? Jordi, em sents?
Sí, em sentiu?
Sí, ara sí. Sí, estaves parlant de la ubicació de Júpiter, com el podem localitzar, no?, després de la posta de sol. No és el que està just amunt, sinó una mica cap al costat, no?
Estarà entre Venus i la Lluna.
Entre Venus i la Lluna, molt bé.
Sí.
Molt bé.
Estem parlant d'un món de, d'un autèntic gegant del sistema solar, un món de tempestes gigantesques i unes gelades i que té una força gravitatòria colossal.
Tempestes i gelades.
Sí, mira, per entendre el gran que és Júpiter, per començar, farem una comparació molt senzilla. Tu imagina't que la Terra és del tamany d'una oliva.
Sí.
Sí? Doncs Júpiter seria aproximadament el tamany d'una síndria.
Ostres.
Estem parlant del planeta més gran de tot el sistema solar. És tan gran que en el seu interior hi podrien cabre més de 1.300 terres. O sigui, si obríssim Júpiter, podríem posar 1.300 caniques a dins, que serien la Terra.
Déu-n'hi-do.
I si malgrat això, segueix sent si el comparéssim amb l'estrella que tenim nosaltres, que és el Sol, segueix sent un objecte molt petit.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. També, una altra de les característiques que té, no?, és que té moltes llunes.
Sí, parlem de les llunes també de Júpiter, perquè si una cosa que el caracteritza és sobretot el que el rodeja. Júpiter no viatja sol. Al seu voltant hi orbiten desenes de llunes. Actualment en tenim localitzades més de 90. Però cada vegada és un número que va creixent, perquè estem parlant que algunes llunes són molt petites, com poden ser roques irregulars, però altres són llunes que són autèntics mons. Per exemple, les més importants són els que es coneixen com les llunes galileanes. Les va descobrir Galileo Galilei a l'any 1610. Però quan va mirar per primera vegada amb el telescopi, va veure el planeta Júpiter i uns puntets al costat. Això eren les seves llunes. Les llunes galileanes són quatre que nosaltres, quan fem les nostres plantades, es veuen amb el telescopi, que són Io, Europa, Ganímedes i Calisto.
Déu-n'hi-do.
I cada una té la seva personalitat o les seves característiques, són com extretes d'una pel·lícula de ciència-ficció. Per exemple, Io és la lluna que té, o és l'objecte que té major activitat volcànica de tot el sistema solar. O sigui, està tot plena de volcans que estan expulsant material magmàtic constantment. En canvi, a Europa, estem parlant d'una lluna que és tot l'oposat, estem parlant d'una lluna que és completament gelada. La seva superfície és immensa i està sota una capa de gel. I és aquesta capa de gel, que és potser una de les característiques més determinants d'Europa, és que sota aquesta capa de gel es creu que hi ha un oceà gegant d'aigua líquida. I on hi ha aigua, acostuma a haver-hi vida. Aleshores, és potser el lloc del sistema solar on els científics tenen posada el seu punt de mira com si en algun lloc del sistema solar hem de trobar vida extraterrestre, vida, estem parlant de vida microbiològica, microbacteriana, Europa és un dels tres candidats per trobar-hi vida.
Però s'ha arribat a estudiar o a investigar això?
Home, s'ha arribat, no hem arribat a posar-nos allí, no hem arribat a aterrar, però evidentment són objectes que estan sota el punt de mira de les sondes, dels telescopis, i cada vegada sabem més d'ells, però per arribar a saber si hi ha vida aquí encara ens queda bastant.
Molt bé. D'altra banda, quines llunes podrem veure en aquesta activitat? No sé si totes...
Aquestes, les llunes galileanes, dependrà de l'òrbita del punt en el que estan, perquè a vegades, quan mirem, a vegades només se'n veuen dues, a vegades només se'n veuen tres o a vegades es veuen quatre, perquè a vegades pot passar que una lluna estigui darrere del planeta del qual l'estem mirant i la lluna queda amagada. I si tenim sort, fins i tot podem arribar a veure un eclipsi, perquè a vegades hem vist que una pròpia lluna que està passant per davant del planeta projecta ombra en el propi planeta, i veiem el planeta amb un puntet negre, que és un eclipsi. No sé si tindrem aquesta sort aquesta vegada, però a vegades ho hem vist, i és una cosa fascinant de veure.
Creus que seria possible anar-hi algun dia?
Mira, anar-hi sí, aterrar-hi no.
Sí, no?
Anar a Júpiter, no. Anar a Júpiter ja hi hem anat, ja hi hem arribat. Ja es va arribar una sonda, no me'n recordo quina sonda va ser, que fa anys va arribar fins a Júpiter, va començar a entrar a l'atmosfera, però va durar, el seu viatge va durar, no va arribar ni a mig minut. O sigui, estem parlant d'un planeta, primer, a les capes més altes, una temperatura d'aproximadament uns 150 graus sota zero. Aquest no és el gran problema. El problema principal que té és que té unes pressions que arriben a ser 2 milions de vegades les pressions que hi ha, la pressió que hi ha a la Terra. És un planeta que és completament inhòspit, té unes pressions molt, molt, molt altes, però sobretot és un planeta que es caracteritza per les seves tempestes. Haureu sentit a parlar de la gran taca vermella de Júpiter.
Sí.
La gran taca vermella, que la veiem amb el telescopi, sembla un ull, sembla una... Doncs estem parlant allò, és un huracà, és una tempesta immensa, és com una tempesta tropical en el qual a dins hi caben diverses vegades la Terra. És una tempesta que fa cents d'anys que està encesa, que està en marxa. Si aquí ja ens escandalitza quan un huracà pot durar dies o setmanes, imagina't quan una tempesta porta 300, 400 anys en marxa en el planeta. O sigui, és un planeta que té vents que arriben als 480, gairebé 500 km per hora. Per tant, podem arribar a Júpiter? Sí, sí que hi podem arribar. Podem entrar-hi dins? No, actualment no.
Com s'expliquen aquestes tempestes?
Doncs, bueno, perquè et dic que és un planeta que està composat principalment per gas, o sigui, parlem de que hi ha dos grans tipus de planetes, els planetes rocosos, en els quals tenim, doncs, Mercuri, Venus, la Terra i Mart, i els planetes gasosos. El primer de tots ells és Júpiter. Júpiter és un planeta que està composat principalment de gas, es va composar en una regió molt freda, que hi havia una gran quantitat d'hidrogen i d'heli, i que és el que el composa principalment. L'està composat de molt gas, té molts estrats, moltes capes de gas, molts núvols. Aleshores, és un planeta que té la particularitat que gira molt ràpidament. És el planeta que el dia dura menys de tot el sistema solar. Si a nosaltres el dia ens dura 24 hores,
sí.
O sigui, la rotació sobre l'eix són 24 hores, a Júpiter la rotació sobre si mateix dura, no arriba a les 10 hores.
Déu-n'hi-do.
Gira molt ràpidament. I tenint en compte que és un planeta que té un diàmetre de 150.000 quilòmetres, o sigui, la velocitat que porta és molt alta. És tan alta que fins i tot perquè el planeta no sigui del tot rodó, sigui més aviat esfèric. Aleshores, el anar tan ràpid, i girar tan ràpid, i aquestes capes de gas fan que girin cap a un sentit, altres giren cap a l'altre, unes giren a una velocitat, altres giren cap a l'altra velocitat, a velocitats diferents. Què passa? Es produeixen fenòmens turbulents extremadament violents. I aquí tenim, doncs, les famoses tempestes de Júpiter, que és un planeta que està constantment amb tempesta. De fet, nosaltres amb el telescopi ho podrem veure el dissabte. veurem les bandes de Júpiter, les famoses bandes, els famosos colors, aquests colors ocres que té, que no deixen de ser diferents zones, regions del planeta amb tempestes i amb comportaments diferents, però tots ells es caracteritzen per això. Pressions elevadíssimes i temperatures fredes a la part alta i velocitats extremes de vent.
I també té anells, no?
Júpiter té anells, tot i que no són els anells de Saturn, tots els que ens agrada... Quan et parlen dels anells, enseguida té la vena del planeta Saturn, que és un planeta fantàstic de veure, que ara ja no el podrem veure perquè és un planeta que ja, quan es posa el sol, ja s'ha posat també. Júpiter té anells, però són uns anells molt, molt tènues que no els arribem a veure nosaltres amb els telescopis.
D'altra banda, també es diu, no?, que actua com una mena d'escut del sistema solar.
Sí, exacte, així és. De fet, Júpiter... Si no fos per Júpiter, no sabem si actualment hi hauria vida a la Terra, perquè Júpiter actua com un gran escut, exacte. És un planeta que té una massa enorme. Bueno, ja ho hem dit, només la massa de Júpiter, la pròpia massa de Júpiter, ja és més gran que la suma de tota la massa de la resta de planetes del sistema solar. És un planeta que té un component massiu tan gran que actua com un gran atractor dels objectes que arriben al sistema solar. De fet, molts asteroides, cometes, objectes que venen cap al sistema solar són atrets i desviats per la pròpia massa de Júpiter. Per tant, Júpiter és un planeta que ha patit molts impactes d'objectes, de meteorits, d'asteroides, de cometes, i que a vés a saber on haurien anat a parar.
Clar.
I se'ls ha menjat ell. De fet, va ser fa uns 15 anys, el 2009 em sembla que va ser, que vam poder ser testimonis de l'impacte d'un cometa a la superfície o a les capes de núvols de Júpiter, que va ser un event que va ser retransmès per tot el món i que per la NASA va ser molt important des d'un punt de vista científic.
Déu-n'hi-do, doncs, ben important, aquest planeta per nosaltres.
Estem parlant de, ja t'ho dic, d'un planeta que a més té la característica de que, com que és tan gran, està relativament a prop, a prop, estem parlant que està a 780 milions de quilòmetres del Sol, però és un planeta que és tan gran i està, com et dic, tan a prop que és fàcil d'observar, és fàcil de veure i és un planeta fantàstic. És un planeta que nosaltres el disfrutem i ens el demanen moltes vegades. Quan el podrem veure? Bueno, doncs aquest dissabte estem convençuts de que el podrem disfrutar i el podrem gaudir, junt amb la Lluna, perquè també tindrem nit de Lluna.
Molt bé. Quan es pot veure normalment? Durant quant de temps? En quins mesos?
És que depèn. Mira, et comento. Júpiter, ell té, sí, com et deia, que dona la volta sobre si mateix en 10 hores, no arriba a 9 hores i mitja, el seu cicle al voltant del Sol, el que ve a ser un any, triga uns 12 anys i mig. O sigui, la volta completa al voltant del Sol triga uns 12 anys i mig. Això fa que, perquè nosaltres, com que nosaltres també ens estem movent al voltant del Sol, no sempre cada 5 d'agost el tindrem en la mateixa posició. Les estrelles sí, perquè les estrelles estan relativament fixes en el cel, i quan nosaltres estem a la mateixa posició del cel que estàvem fa un any, les estrelles estaran a la mateixa zona. Però no passa això amb Júpiter o amb els planetes. Els planetes també s'estan movent, també tenen el seu moviment. Aleshores, això fa que on tinguem Júpiter aquesta nit, d'aquí un any no ho tindrem allí. Per tant, el planeta es comporta d'una manera una mica més erràtica per les estrelles. Per tant, et puc dir que aquesta nit el tindrem, la nit del dissabte el tindrem, d'aquí 2 mesos no el tindrem, però en canvi d'aquí un any, el tindrem al cap d'aquí 2 mesos. M'explico, o sigui, ara no el tindrem a l'agost, però d'aquí un any sí que el tindrem a l'agost.
Doncs mira, molt bé. Júpiter, en aquest cas, i pròximament, quins altres planetes podran veure?
Actualment planetes, poca cosa. Actualment planetes, poca cosa. Aquest estiu el que ens espera sí que són altres fenòmens astronòmics molt importants. Planetes no tindrem, tindrem espai profund com tenim sempre, tindrem galàxies, tindrem nebuloses. També espero que podrem veure alguna galàxia aquest dissabte, les conegudes galàxies del Trio de Leo.
Molt bé.
I el que tindrem aquest estiu sí que serà l'eclipsi, però això ja parlarem més endavant d'ell.
Home, això és un esdeveniment que no ens podem perdre,
No, per res del món.
Doncs Jordi Alemany, de l'Associació Astronòmica de Formentera, gràcies per portar-nos aquest espai per conèixer millor planetes. Avui ens hem apropat una mica al coneixement de Júpiter i al llarg de les pròximes setmanes anirem sabent més altres cossos del nostre univers. I recordeu que després d'aquesta sessió teòrica i molt didàctica sobre Júpiter, no us podeu perdre el dissabte a la sauna de 21:30 a 23:30 la part pràctica, l'observació de Júpiter i les seves llunes amb Formentera Mira el Cel. Jordi, moltes gràcies.
A vosaltres.